Què bo!
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, comencem nova setmana i avui tindrem un dia marcat pels núvols i per la humitat. A l'Alt Empordà hi haurà tramuntana moderada i al Pla de Lleida i l'Altiplà Central la boira serà persistent tot el dia. I un dels temes del dia d'avui són els accidents de trànsit. A partir d'avui es posen en marxa nous radars mòbils després que 8 persones morissin aquest cap de setmana en sinistres a les carreteres catalanes. Són més víctimes de les que hi va haver el mes de setembre. De fet, des de principis de novembre no hi havia hagut cap accident mortal, però només 2 dies n'hi ha hagut 5.
Al Pla dels Frares d'Arenys de Mar hi ha una desena de trasters i 2 locals ocupats per joves d'immigrants que dormen, cuinen i fan les seves necessitats en menys de 5 metres quadrats.
No era aquest el document. El que volíem sentir era Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, mostrava preocupació pel que està passant. I amb les 8 víctimes d'aquest cap de setmana, ja són 119 les persones mortes en accidents aquest any a la xarxa interurbana. De les víctimes del cap de setmana, 5 han estat en vies interurbanes i 3 a dins de poblacions. Més detalls, Estel Batet.
A les carreteres interurbanes, els morts han estat un motorista, la Nacional 260, 2 ocupants d'un cotxe, a la P7, i 2 persones a la T314. Des de principis d'any, 119 persones han mort a les carreteres interurbanes catalanes. Aquests 5 sinistres mortals se n'hi sumen 3 més en vies urbanes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, anuncia nous radars mòbils que es posaran en funcionament a partir d'aquesta setmana.
Controlar l'accés de velocitat, implementant una xarxa de radars que permeti combatre aquelles actituds en les quals s'hi supera la velocitat sense que hi hagi capacitat de reacció.
Familiars i associacions de víctimes reclamen que s'endureixi el Codi Penal per als infractors reincidents. Des de Barcelona, Estel Batet, Carles, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Just avui el diari Ara explica que a Catalunya cada dia enganxen 50 conductors sense carnet. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Ho dit d'una altra manera, cada hora la policia enganxa 2 conductors sense carnet.
I la meitat són persones que l'han perdut perquè s'han quedat sense punts o per a una ordre judicial, però l'altra meitat no n'han tingut mai. No han tingut mai carnet de conduir. Les dades dels Mossos, que avui publica l'Ara, apunten que el 2023 hi va haver 18.000 denúncies, que és el doble que un any enrere i el triple que fa una dècada. Aquest any hi ha dades fins al mes d'agost i són unes 7.000. Des de la policia diuen que una part d'aquest augment ve causat perquè els agents miren més si els papers estan en regla cada cop que aturen un conductor o conductora. Per cert, que la zona de Girona és la que acumula més delictes per conducció sense carnet.
I com dèiem abans, el govern activarà més radars per controlar els excessos de velocitat, però les associacions de víctimes creuen que no n'hi ha prou. Demanen canvis legals, sobretot al Codi Penal. Carlos Amoretti és de l'associació Stop Accidents.
Suprimir la paraula imprudent al Codi Penal quan es refereix a un homicidi en el trànsit perquè, si es comet un delicte, ho fa sabent el dany que causarà. No és un homicidi imprudent, és un homicidi vial.
I després hi ha altres factors que poden influir en els accidents de trànsit, com l'actitud a l'hora de conduir.
Sí, per exemple, es calcula que el consum d'alcohol o de drogues està present en un terç dels accidents mortals de trànsit. Als Estats Units, després de la pandèmia, es va registrar menys mobilitat, però en canvi més accidents. Alguns experts ho van atribuir a un augment de les conductes imprudents, com per exemple l'excés de velocitat, evidentment, però també els avançaments quan no toca.
I encara un altre factor, la potència o la mida dels cotxes.
Sí, la revista The Economist va fer un estudi dels accidents amb 2 cotxes implicats, com és el cas dels xocs de cara. La conclusió és que els vehicles més grans i més pesants són més segurs pels seus ocupants, però són molt més perillosos pels ocupants d'altres cotxes si tenen un accident, si xoquen. De fet, la taxa de mortalitat és 7 vegades més alta si es xoca contra un cotxe gran i pesant que no pas amb un cotxe convencional. En concret, per cada vida que salven els esportius utilitaris o superiors, n'hi ha més d'una dotzena de vides perdudes en els altres vehicles en cas que tinguin un xoc.
Benvinguts al dilluns 18 de novembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Dilluns 18 de novembre, intervals de núvols a gran part de Catalunya, de fet, bancs de boira en zones de la Catalunya central, ponent, núvols baixos a la Costa Brava i al seu entorn, alguna precipitació feble entre l'àrea del Baix Empordà, fins i tot arribant al Maresme, poca cosa, i la temperatura avui amb tendència a quedar-se 2 o 3 graus més curta.
avança't a Nadal. Aquest mes, a Bonpreu i Esclat, tens les millors ofertes en productes frescos per preparar els teus àpats per a les festes nadalenques. Consulta el teu establiment o a bonpreuesclat.com les ofertes d'aquesta setmana i estalvia. Bonpreu i Esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8 i 5. Notícia que us avança aquest programa. Les entitats socials alerten d'un augment dels casos de joves migrants sense llar els últims mesos. Al matí de Catalunya Ràdio hem detectat un dels casos més recents a Arenys de Mar. Lara García.
Al Pla dels Frares d'Arenys de Mar hi ha una desena de trasters i dos locals ocupats per joves immigrants que dormen, cuinen i fan les seves necessitats en menys de 5 metres quadrats, sense aigua ni ventilació. Un d'ells és l'Anuar, un jove de 24 anys que va arribar a Catalunya fa 6 mesos.
No tenia cap lloc on anar i per això visc aquí. No hi ha feina i és difícil per nosaltres. Costa trobar menjar. Jo no vaig pagar res per entrar a viure aquí, però la majoria sí que han hagut de pagar. A mi un amic em va parlar d'aquest lloc i vaig venir-hi a viure.
La policia local encara no ha identificat qui estaria rellogant els trasters i els locals de l'edifici. L'Ajuntament fa mesos que va alertar l'Agència Catalana de l'Habitatge de qui és propietat del bloc i ara el cas està enquistat als jutjats. El consistori estudia tapiar els trasters. Lara García, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest no és un cas aïllat, ho admeten des de Drets Socials de la Generalitat. Sílvia Solanes.
Reconeixen que hi ha hagut un increment dels casos de sensellarisme arreu d'Europa i recorden que hi ha plans d'integració per als joves que es troben en aquesta situació, uns recursos que les associacions veuen insuficients. Rita Granés, directora de Punt de Referència.
És impossible per un jove construir el seu projecte de futur. Nosaltres tenim joves doncs, que estan estudiant fins i tot carreres universitàries i que s'han vist abocats a viure al carrer, literalment. Això trenca qualsevol carrera, qualsevol projecte de futur.
Les entitats socials alerten també que el sensellarisme afecta greument la salut mental dels qui el pateixen. Ho explica Mariano Hernando, educador de la plataforma d'educació social Cruïlla de Ciutat Meridiana.
Si no hi ha una acollida ràpida, la degradació dels joves, perquè en definitiva són joves que venen amb moltes ganes de buscar-se la vida aquí a Barcelona, i la degradació és exponencial. Està molt temps al carrer, pot suposar bueno, això, que derivin en problemes de salut mental i altres problemes que no ens agraden a ningú.
I notícia que també us avança al matí de Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa viatjarà a Brussel·les dimecres i dijous. Serà el seu primer viatge institucional al capdavant del govern. Pol Foradada.
El president de la Generalitat participarà al plenari del Comitè de les Regions. Ho farà juntament amb el president valencià, Carlos Mazón, el manxec Emiliano García Page o l'andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla. És una sessió dedicada, entre d'altres, a tractar els efectes de la Dana.
Illa aprofitarà el viatge previst abans del temporal per tenir diferents trobades institucionals i empresarials a la capital comunitària. El que no farà, com va anunciar aquest programa, és reunir-se amb Carles Puigdemont.
Quan toqui ho faré.
Quan tocarà?
Pues fixi's que és una expressió molt convergent, aquesta. Quan toqui. No tingui cap dubte. Jo respecto tothom.
Fonts de l'entorn del president Illa insisteixen que la reunió amb el líder de Junts, en Puigdemont, l'única que li queda en la ronda d'expresidents de la Generalitat, es produirà més endavant.
I sobre aquest viatge, comentari de la periodista Núria Oriols.
S'han complert 100 dies de govern de Salvador Illa i no hi ha hagut espai encara per la tensió. El clima polític a Catalunya no té res a veure amb la polarització que es viu a Madrid i Illa està centrat exclusivament en exhibir gestió. També encaixarà en aquest marc el viatge que fa a Brussel·les aquesta setmana, on no es trobarà amb Carles Puigdemont perquè probablement Illa abans es vol veure amb Pedro Sánchez de la Moncloa divendres. Pel president encara no toca reunir-se amb l'exiliat, malgrat que ja s'ha vist amb tots els expresidents i amb tots els líders parlamentaris.
És el comentari de Núria Oriols pel matí de Catalunya Ràdio. I no perdem de vista les conseqüències de la Dana. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb l'alcalde de Cullera, comentarem els detalls de la trucada que li va fer el president de la Generalitat Valenciana i que ha centrat la polèmica política de les últimes hores.
Sí, el president Mazón va dir que va parlar amb l'alcalde de Cullera a 6:45 de la tarda del 29 d'octubre, la tarda de la tragèdia, i li va dir que no s'esperaven grans problemes. L'alcalde, el socialista Jordi Mayor, admitía la trucada, pero decía que no van a ben bé així.
Entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro no es lo que se merecen ni las víctimas ni las personas que han sufrido esta catástrofe. Yo puedo decir minuto a minuto, día y hora, dónde estaba y qué estaba haciendo. El que parece que no lo puede explicar es el señor Mazón. Y por favor, a mí que no me utilice de coartada. Él no estaba donde tenía que estar.
Avui, a partir de les 9, parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb Jordi Mayor, l'alcalde de Cullera.
I mentrestant, el president Mazón ha engegat la remodelació del seu govern que va anunciar divendres. Tal com estava previst, la vicepresidenta Susana Camarero serà la nova portaveu del govern. Enviats especials a València, David Mendoza i Albert Prat.
El president valencià promociona la seva mà dreta perquè porti la veu cantant. Camarero serà oficialment la nova portaveu de la Generalitat, tot i que a la pràctica ja ha tingut aquest paper en les últimes setmanes. Per conèixer qui agafarà les regnes de la macroconselleria de la reconstrucció i del Departament d'Emergències, encara haurem d'esperar una mica més. Segons l'equip del president, pot ser avui mateix o en els propers dies. El primer nomenament s'ha fet públic poc després que Amazon hagi posat més llenya al foc. Ahir es defensava així davant les crítiques per haver arribat dues hores tard al gabinet de crisi del 29 d'octubre.
A mí nadie me estaba esperando aquí para tomar las decisiones. Yo mantuve mi plan del día porque estaba aquí todo el mundo preparado. Era un órgano del que yo no formo parte. Así que basta ya de bulos. Así que basta ya de mentiras.
A partir d'aquell dia, però, sí que ha anat a totes les reunions. Des de València, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, avui el govern espanyol registrarà al Congrés la petició de compareixença de Pedro Sánchez per explicar la gestió de la Dana. Serà el mateix dia en què Núñez Feijóo reuneix els seus barons. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Si Feijóo reuneix aquest migdia a Madrid amb dirigents del PP i amb tots els barons, excepte el president valencià Carlos Mazón, que en principi no hi anirà. El PP continuarà avui atiant el xoc contra el govern espanyol, descarregant-li la responsabilitat de la previsió de la Dana i sembrant també dubtes a Europa sobre la ministra Teresa Rivera, que compareix demà passat al Congrés per donar explicacions. La setmana que ve serà el torn de Pedro Sánchez, que ha demanat compareixer el dimecres, després de dues setmanes de agenda internacional. Sánchez tornarà al Congrés i serà el moment d'explicar la gestió que ha fet el seu govern de la Dana davant les crítiques de Carlos Mazón i del Partit Popular.
Gràcies, Paula.
Bon dia.
I sobre l'anunci de la compareixença de Sánchez, el comentari de la politòloga i periodista Estefania Molina.
Pedro Sánchez compareixerà per la Dana. I és que el president espanyol no volia gresca contra la dreta mentre durés la gestió de la catàstrofe a València. Ara bé, el PP ha aconseguit posar en qüestió fins i tot el nomenament de Teresa Rivera com a comissària europea per tal de tapar tota responsabilitat d'Amazon. Així que Sánchez compareixerà per donar la cara i explicar potser per què no va intervindre abans o de forma directa com li exigien alguns. Segurament perquè una autonomia al nivell 2 té capacitat suficient per gestionar una Dana, encara que no ho fes Mazón.
Era el punt de vista d'Estefania Molina. I encara sobre la Dana, avui està previst que continuï la reobertura d'escoles i instituts de les zones afectades. Francesc Soler.
En concret, han de reobrir 13 escoles i instituts, una trentena més podrien fer-ho els pròxims dies. També hi ha una vintena de centres que no poden obrir i que s'instal·laran de manera provisional en altres escoles pròximes. Mentrestant, la xifra de víctimes mortals ha pujat a les 219. Encara hi ha 13 desapareguts.
La Dana al País Valencià ha estat un dels temes que s'ha tocat a la cimera del clima de Bakú, que a partir d'avui centrarà tots els esforços a arrencar un compromís per augmentar els fons destinats a frenar el canvi climàtic. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja et trobes a dins del recinte de la cimera?
Sí, ha costat, però ja som a dins de l'Estadi Olímpic de Bakú, completament transformat en un centre de convencions amb sales de negociació, conferències i quilòmetres de passadissos. La jornada d'avui està dedicada a la joventut, l'educació i la salut, però estem a 5 dies pel final de la cimera i es tracta de posar el termòmetre a les negociacions. De la COP29 se n'espera un acord per actualitzar el compromís dels països desenvolupats de portar fons perquè els que no estan en aquest paquet puguin fer la transició verda i adaptar-se a la nova realitat climàtica. Les negociacions es fan aquí, a Bakú, però les mirades dels delegats estan posades en els senyals que doni des de Rio de Janeiro el G20. Tant Antonio Guterres com Simon Steele, el secretari executiu del Clima de Nacions Unides, els reclamen compromisos per salvar el planeta i els recorden que sense diners i sense una reducció dràstica de les emissions no hi haurà economia que aguanti els impactes del canvi climàtic.
Gràcies, Montse. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
No és l'única cimera mundial que tenim en marxa aquests dies. També arrenca a Rio de Janeiro la trobada del G20, les 20 economies més importants del món. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
El G20 de Rio de Janeiro arriba amb dues guerres damunt la taula i la crisi climàtica com a principals temes que desafien a les 20 economies més potents mundialment parlant i també les més emergents. Hora abans de començar aquesta cimera, el president del Brasil, anfitrió del fòrum, alertava dels mals del neoliberalisme.
O neoliberalisme agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola a democracia.
El neoliberalisme ha fet més grans les desigualtats econòmiques i polítiques de les democràcies, destacava Lula da Silva. El 85% de la riquesa mundial representada en aquesta cimera de Rio de Janeiro. Pàtums d'aquest G20, el president de la Xina, Xi Jinping, el dels Estats Units sortint Joe Biden, que s'acomiada de les cimeres internacionals, i absència també del rus Vladimir Putin, però estrenes destacades, com per exemple la de l'argentí Javier Milei. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs precisament sobre una de les carpetes de la cimera, la guerra d'Ucraïna, hi ha una novetat important. Els Estats Units donen llum verda a Ucraïna perquè pugui utilitzar els míssils nord-americans de llarg abast en territori rus. Fins ara només autoritzaven els atacs dins de les fronteres ucraïneses. Washington, Francesc Garriga.
La decisió arriba només a 2 mesos del canvi de govern a la Casa Blanca, amb la sortida de Biden i l'entrada de Trump, i després que Zelensky ho hagués demanat de forma repetida fins ara sense èxit. Però el Pentàgon ha optat per acabar cedint per contrarrestar l'entrada en joc de les tropes nord-coreanes que apuntaven les forces de Rússia. Segons els Estats Units, permetre ara els atacs en territori rus amb aquest armament de llarg abast envia un missatge a Corea del Nord. Les vostres tropes, si són a Rússia, corren perill. Pels nord-americans, el moviment no implica cap risc que Rússia vulgui ara prendre represàlies contra els Estats Units. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una portaveu del Kremlin ja ha carregat contra la mesura?
Avisa que tindrà conseqüències i ha recordat que el president Vladimir Putin ja va assegurar que aquest gest implicaria una guerra d'Occident contra Rússia. En canvi, Zelensky diu que les armes de llarg abast són una part clau del seu pla per capgirar la guerra.
Avui els mitjans expliquen que hem rebut permís per actuar com considerem, però els atacs no es fan amb paraules. Aquestes coses no s'anuncien. Els míssils parlaran per ells mateixos, i tant que ho faran.
La decisió nord-americana arriba després d'un dels atacs aeris més importants en 1000 dies de guerra, més de 200 projectils que han afectat les infraestructures energètiques ucraïneses.
Sobre això, el punt de vista del politòleg expert en l'espai exsoviètic, Abel Riu.
La decisió de l'administració Biden de permetre a Ucraïna l'ús de míssils nord-americans dins el territori rus pot tenir com a objectiu millorar la seva posició de força davant d'uns intents negociadors que totes les parts implicades tenen assumit que es produiran un cop Trump retorni a la presidència dels Estats Units. Si Rússia realment negociarà o si per la seva situació més favorable en el curt termini intentarà guanyar temps per a seguir conquerint terreny a l'est d'Ucraïna, és una de les grans incògnites ara per ara. Les seves creixents dificultats a nivell econòmic fan, però, que no li interessi perllongar la guerra més enllà de 2025. L'altre gran interrogant és si Trump intentarà que qualsevol pau negociada impliqui concessions no només per part de Kiev, sinó també de Moscou, especialment per evitar una imatge de feblesa que pugui acabar beneficiant la Xina. Per últim, es troba la qüestió de quina serà la reacció dels països europeus més enllà de les declarades intencions de mantenir el seu suport a Ucraïna i quin rol podrien acabar jugant tant en cas d'un perllongament del conflicte com en el del manteniment d'una hipotètica pau.
Era el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del politòleg Abel Riu. 8:18, crítiques al president de la Generalitat, Salvador Illa, per haver participat a la fira del primer oli de Jaén que es va celebrar a Sabadell.
És una excel·lent idea la que tuvo la Diputació de Jaén de no quedarse en casa y explicar desde este caso desde Jaén el buen
el president Salvador Illa va clausurar també aquesta trobada on va elogiar l'oli català.
A Catalunya hi ha gairebé 350 empreses i unes 1.500 persones treballant en aquest sector. Jaén es puntero en la producció d'aceite de oliva. Catalunya tiene también empresas muy potentes en el sentido y es otro punto de enlace de unión en el que podemos trabajar conjuntamente.
Doncs bé, Junts i Esquerra han carregat contra el president per fer promoció d'olis de fora de Catalunya, Pol.
Sí, des de X, el president de Junts, Carles Puigdemont, considera que Illa menysté els productors catalans i que tot plegat respon a l'agenda espanyolitzadora del govern del PSC. En la mateixa línia, Jordi Turull creu que Illa està més preocupat d'agradar Espanya i el PSOE que de defensar Catalunya. Esquerra, per la seva banda, la republicana Marta Vilalta, ho ha titllat de despropòsit. I és que justament ahir també es clausurava la Fira de l'Oli Verd de Maials, que va registrar una xifra rècord de 15.000 participants. A la Fira de Maials hi va anar el conseller d'Agricultura.
I aquesta tarda el Congrés nova prova de foc per a la reforma fiscal que ha d'aprovar el govern espanyol i continua sense tenir els suports. El Partit Popular s'ofereix a salvar la reforma per aprofundir la divisió entre la majoria de la investidura. Tornem a Madrid, Paula Brujats.
Sí, és que hi ha Junts i el PNB a un costat i Esquerra i Bildu a l'altre completament enfrontats. Ningú vol cedir, això amenaça en tombar tota la reforma fiscal que s'ha de votar aquesta tarda a la Comissió d'Hisenda. El text manté l'impost
costa a la banca, però elimina el gravamen a les energètiques i per això Esquerra i Bildu es neguen a donar-hi suport. La votació ja s'ha ajornat dues vegades per falta d'acord i això evidencia la fragilitat de la majoria parlamentària de Sánchez en un moment, per cert, delicat a les portes de la negociació dels pressupostos.
I encara sobre el govern espanyol, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, posa data per començar a aplicar la reducció de la jornada laboral. Serà abans que acabi el 2025. Berta Torrades.
Tot i l'oposició dels empresaris, Yolanda Díaz vol començar a aplicar la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja setmanal sense baixar els sous. Segons la ministra, se'n beneficiaran més de 12 milions de treballadors. Són sobretot dones que treballen a temps parcial.
I enmig de la polèmica per la possible eliminació de pisos turístics, Airbnb avisa l'alcalde de Barcelona que restringir la seva activitat no resoldrà la crisi d'habitatge.
La plataforma ha enviat una carta a Jaume Collboni on reclama canvis en la política restrictiva cap als habitatges turístics. A la carta que publica el Nacional, Airbnb avisa que eliminar pisos turístics no farà baixar els preus de lloguer a la ciutat. El digital apunta que informes de l'Ajuntament demostren que després de 10 anys de moratòries per obtenir llicències turístiques, els preus de lloguer i la compra han seguit pujant.
I a França tornen les protestes dels pagesos. Per avui i demà n'hi ha convocades més de 80.
Un dels motius és l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, que és un bloc de països de Sud-amèrica que inclou el Brasil o l'Argentina, entre d'altres. Els pagesos s'hi oposen perquè creuen que això farà entrar a França productes agrícoles tan barats que no hi podran competir.
I a França tornen les protestes dels pagesos i per avui i demà hi haurà convocades més de 80. I per això mateix, Emmanuel Macron, com dèiem, se n'ha desmarcat i això però no ha desactivat aquestes protestes. París, Isabel Galí.
L'acord amb el Mercosur seria molt dolent per la nostra agricultura, ha dit Macron a l'acabar la seva visita d'estat a l'Argentina. No podem demanar als agricultors francesos que deixin de fer servir certs productes fitosanitaris i obrir el nostre mercat a productes que no respecten els nostres criteris de qualitat. Paraules que s'han escoltat amb escepticisme 11.000 quilòmetres enllà, a dalt dels tractors que es disposaven a tallar diverses carreteres nacionals de l'Hexàgon. L'anunci de Macron no ens convenç, ha dit un dels portaveus dels agricultors. Volen que el president anunciï que França vetarà l'acord en cas que se sotmeti a signatura. I, de moment, mantenen les protestes anunciades. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui Gonzalo Boye va a judici. Marc Jurado.
Comença el procés contra l'advocat de Puigdemont i el narcotraficant gallec Sito Miñanco per un presumpte blanqueig de capitals. El judici se celebra a l'Audiència Nacional i s'emmarca en l'operació Mito relativa a la introducció de gairebé 4 tones de cocaïna.
I la Generalitat presenta avui també una campanya per avançar en l'erradicació de la violència masclista.
Just avui també llegim al periòdico que la Generalitat ultima un servei per atendre les víctimes de la violència de gènere online. Serà un servei virtual disponible a les 24 hores.
I el defensor del poble presentarà el seu informe sobre els abusos a l'Església, coincidint amb l'Assemblea dels Bisbes.
Dijous presentarà aquest informe just quan la Conferència Episcopal Espanyola celebra la seva assemblea plenària. En l'actualització de dades que va oferir fa un mes, el defensor del poble va elevar fins a 670 les víctimes consultades per l'informe i a 188 les víctimes conegudes l'últim any.
Hi ha caigut una banda internacional de narcotraficants al Maresme i a Barcelona. Tenia vinculació amb el càrtel mexicà de Sinaloa i s'han detingut 14 persones. Miquel Jarque.
Se'ls atribueix el segrest i l'assassinat al Baix Camp d'un home de 46 anys que treballava per ells. Les investigacions van començar a l'agost, quan es va localitzar el cadàver a Botarell, amb signes de violència i avançat estat de descomposició en una zona boscosa. La víctima treballava suposadament per als narcotraficants i havia viatjat des d'Itàlia fins a Barcelona per reunir-se amb alguns líders de la xarxa. Els agents també van localitzar un laboratori d'extracció de metamfetamina a partir de roba impregnada amb aquesta droga. Van intervenir armes de foc, material tecnològic i diners. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
Analitza la magnitud del cas la periodista Rebeca Carranco.
Si les històries del narco fascinen tant, és perquè segurament només les hem vist des del sofà. O com a molt llegit a la secció internacional d'algun diari, perquè Breaking Bad és només una ficció, o perquè això de plata o plom és una cosa que si realment ha dit algú en algun moment ha estat molt lluny. Fins que un dia descobrim que aquell cantó de Sant Andreu de Llavaneres ha segrestat i torturat fins la mort un home, que segurament tot el que ha fet ha estat perdre una partida de droga. El terror del narco mai ha estat només una cosa de Netflix, però ara el tenim aquí, potser a dos carrers de casa. Si la cosa no canvia, no trigarem a veure una sèrie nostrada d'aquelles de ficció i droga basada en fets reals. Però segurament aquest cop ja no la gaudirem tant.
És Rebeca Carranco, pel matí de Catalunya Ràdio. I encara alguna cosa més, l'expresident Jordi Pujol reivindica el llegat de Convergència Democràtica de Catalunya i considera que va ser un error dissoldre aquest partit, Francesc.
Sí, coincidint amb el 50 aniversari de la fundació del partit, reconeix que els casos de corrupció van minar la credibilitat de Convergència i assegura que ell va actuar intentant que tota la pressió del cas 3% recaigués sobre ell mateix.
Té per finalitat carregar-me jo tota la responsabilitat de si alguna cosa no els he fet prou bé. Per tant, vosaltres, prescindiu-ne, tingueu tranquils. Si voleu parlar malament d'en Pujol, feu. El que no podem fer és l'eina política que havia portat endavant moltes coses, que era Convergència, dissoldre-la.
Jordi Pujol ha fet una entrevista a TV3 i ha acusat l'Estat de voler-lo destruir a ell i a Convergència amb l'Operació Catalunya.
En parlem en tertúlia avui amb Paco Baruenda, David Madí, Sara González i Pau Llong. I aquest cap de setmana, ciutats com Badalona ja encendran els llums de Nadal. Barcelona ho farà, per cert, la setmana següent. I qui ja s'ha avançat és Vigo.
Cuando arranca la Navidad, para todo Vigo, para toda Galicia y para toda España. Y desde aquí, para todo el mundo. ¡Viva Vigo!
A mitjans de novembre, l'alcalde Abel Caballero donava la benvinguda ja al Nadal a Vigo i a tot el món. I en plana cultural...
Pensi que ja massa temps...
Potser parlant de la Vall d'Aran, Marta Viana.
Sí, perquè el Consell General d'Aran aspira a incrementar més d'un 150% a partir del 2025 la dotació pressupostària que rep la Generalitat per protegir i promoure l'aranès.
Anem cap a Viella, Sofia Cabanes.
Bon dia, sí, es tractaria de passar dels 300.000 euros actuals a 800.000 aproximadament a partir de 2025, sempre que l'executiu català aprove els seus pressupostos per a l'any vinent. I entre els projectes que pretén tirar endavant la màxima institució aranesa, un consorci de normalització lingüística propi. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Aquest pas mos permetria anar abarcant tot i aquell encastres en els que hauem de besuny per un costat recursi humans i per altre també tot i recursi material. Materials que ens ajuden, entre altres causes, a posar l'emplec de la llengua en carrer, de mera joanesa, per tant, és un dels recursos.
La llei d'Aran reconeix al Consell competències exclusives en llengua. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I parlem ara dels Premis Butaca de Teatre.
Perquè el musical d'Àngel Llàcer i Manu Guix de Producers encapçala les nominacions. Li segueixen El dia del batús i d'Ivan Morales, L'imperatiu categòric de Victoria Spumberg i La plaça del diamant de Carlota Subirós, que en tenen 6. La gala és avui al vespre a Premià de Mar, que és el lloc on, per cert, van néixer els Butaca ara fa 30 anys.
I encara sobre musicals...
Aquí a casa els morden, cada porta té un candau.
Hem de parlar del musical Lizzie, que es pot veure al Teatre Gaudí.
Teniu temps fins al dia 24 de novembre. Lizzie explica la història de l'assassina de la destral, un crim real de finals del segle XIX als Estats Units, que ara s'explica a ritme de rock.
Ignasi Abad.
La companyia Les Vialls s'estrena amb una declaració deliberadament feminista amb Lizzie el musical. Explica des de la perspectiva de quatre dones l'assassinat del matrimoni Borden el 1892 a Massachusetts. Un parricidi amb alguns punts de contacte, curiosament, amb la sèrie de Netflix Monstruos, per l'herència, pels abusos i pel fet de ser en aquest cas dues germanes. Tot i que l'acusada, després absolta al judici, només va ser una, la Lizzie del títol. L'Alba Collado és la directora artística.
Jo no volia quedar-me amb la idea de... Sí, vist que la revolució feminista, no, que evidentment que sí, però alhora no quedar-nos només allà, sinó plantejar-nos si es pot assassinar algú encara que estigui justificat.
Ignasi Abad per al Matí de Catalunya Ràdio.
I en esports, aviat ho ampliarem, Robert Prat.
Incidents a l'Europa Sant Andreu, de segona ref, després de la caiguda d'una tanca, la graderia en què hi havia 800 seguidors quadribarrats. El club diu que l'Ajuntament ja estava avisat del seu mal estat. També hi va haver càrregues policials al final del partit.
De seguida ho ampliarem tot plegat, però abans, cop d'ull al trànsit. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Restablerta la circulació de trens entre les estacions de Cunit i Sant Vicenç de Calders, que afectaven l'R2 Sud, l'R13, l'R15, l'R16 i l'R17. Els trens circulen amb 30 minuts de demora de mitjana en sentit nord, però Renfe informa que progressivament es recuperaran les freqüències i hores de pas. D'altra banda, la línia R4, a causa d'una demora dels treballs nocturns de les obres del corredor mediterrani, s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès.
I pel que fa a les carreteres, Sèrie Quintana, bon dia.
Bon dia.
Com tenim els punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, l'AP7 ben aturats de la Roca a Montornès del Vallès, sentit sud, afectant la incorporació des de la C60, B23 del Papiol fins a la Diagonal, A2 de Pallejà, Cornellà i el túnel de Vallvidrera de peatge a la Boca Nord.
I els punts taronja?
L'autovia 2 a Golmés, sentit cap a Barcelona. Aquí només hi ha un carril per circular per un camí volcat i l'autopista del Maresme a Premià de Dalt, sentit cap a Barcelona, tot i que els vehicles accidentats es troben al voral.
Són les 8:29, encara un parell de punts. amb Berta Torrades i Albert Montilla. El primer sobre el consum de vi blanc.
Que puja aquí i a la resta del món. Segons l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, en els últims 20 anys el consum de vi negre ha caigut un 15%, mentre que el de vi blanc ha pujat un 10%. Un canvi de tendència que ha portat a moure fitxa als productors de raïm. Josep Marrufat és responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos.
Veiem que té més sortida comercial el vi blanc que el vi negre. I s'està donant el cas que està més retribuït el vi blanc que no pas el negre. Això provoca que hi hagi gent que estigui arrencant vinyes de negre en favor de vinyes de raïm blanc.
Segons el sector, els que beuen més vi blanc són els joves i ho atribueixen sobretot a l'augment generalitzat de les temperatures.
Beuen menys.
Els joves, perquè els agrada més el vi blanc, però consumeixen menys alcohol que els seus pares o fins i tot que els seus germans grans. Segons l'enquesta Estudes, entre nois i noies de 14 a 18 anys, el percentatge dels que no han consumit alcohol ha caigut 18 punts en 12 anys dels que han consumit alcohol. Tot i això, el 56% admeten haver-ne consumit en l'últim mes.
I arrenca.
La producció dels primers cotxes de la marca Ebro a la zona franca de Barcelona es culmina d'aquesta manera la reindustrialització de l'antiga planta de Nissan gairebé 3 anys després que tanqués la marca japonesa. Els models Ebro ja es fabricaven en aquesta mateixa planta fa 50 anys. Pedro Calef és el conseller delegat de la companyia.
Hi ha un component emocional aquí que és important, no? Aquesta fàbrica la va inaugurar Ebro i que ara pugui reneixer Ebro en la mateixa fàbrica, doncs hi ha un component emocional important.
El model S700 serà el primer a produir-se i d'aquí a unes setmanes començarà a fer-se l'S800. Tots dos són del tipus SUV.
Es restableix.
Avui el servei ferroviari de la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès. Des de l'abril passat el servei estava suspès per les obres al corredor mediterrani.
I contra la massificació.
El Japó, que s'afegeix als països que prenen mesures per l'alt nombre de turistes. Entre el gener i el setembre hi van anar 27 milions de visitants i el govern s'ha posat com a objectiu reduir aquesta xifra, sobretot abans que se celebri l'exposició universal d'Osaka, que se celebra l'any que ve.
Entre les mesures que es podrien aplicar aviat hi ha una tarifa per entrar al país de 1.000 iens, uns 6 euros. També s'estudia diferenciar els preus per accedir a alguns espais i monuments que poden multiplicar-se per 4 per als visitants estrangers respecte als locals. I des de l'estiu ja es limita l'accés al Mont Fuji. Hi poden anar fins a 4.000 visitants diaris que han de pagar 2.000 iens per pujar-hi des de la vessant més utilitzada.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, l'Enigmàrius feia primerenca llegida amb un punt volat. I la resposta era novella. Novella és sinònim de primerenca, i si afegim un punt volat, la novella esdevé novel·la. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius de nivell bàsic. Conductes d'assaig. De quatre lletres. Conductes d'assaig. Quatre lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí.
Aldi, tenen la carn a un preu molt baix.
Com?
Aldi, tenen la carn a un preu molt baix.
Doncs digueu ben alt.
A un preu molt baix.
Estalvia pel pit de pollastre.
El mig quilo a només 2,79, un 15% menys.
Carn de primera i d'aquí. Així de fàcil.
Així d'Aldi.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Bodegas Los Llanos, una de les més antigues i amb més tradició de Valdepeñas. A la seva cova subterrània, la més gran del nostre país, descansa el vi Señorío de los Llanos. Un vi únic, un autèntic criança. Señorío de los Llanos, un vi amb senyorío.
Arriben les ofertes de la setmana de Black Friday d'Amazon, perquè estalvis fins a un 45% en molts productes. D'electrònica, llar, joguines, bellesa i molt més. Brutal! Descobreix les ofertes de la setmana de Black Friday d'Amazon. Comença dijous. Amb ofertes tan animades com tu. Més informació a amazon.es.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. Hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res.
Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Qui diu que si no vas al gimnàs, no corres maratons o no fas Ironmans, no són importants les proteïnes? A vegades la vida és tan intensa com l'esport. Les noves cremes i iogurt Pro Plus de Manlleu Origen són riques en proteïnes, que t'ajuden a mantenir els músculs en bon estat i contribueixen en la digestió i sistema de defenses. Descobreix la nova gamma de productes proteics de Manlleu Origen. Pro Plus, proteïna per als esportistes de la vida.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:35. Obrim l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio i comencem amb una estrena molt esperada. És Dune, la profecia, que ja podeu veure avui a Max, i qui ens ho recomana és Cristina Bordes.
Una nova visió de l'univers de Dune que recorda força a la fórmula de Game of Thrones i les seves clavegueres del poder. Estratègia, aliances, traïcions i fantasia, tot i que més moderada, això sí. Gran càsting protagonista, amb pesos pesants com Emily Watson, i tot i que tinc dubtes sobre si es pot seguir bé si no s'ha llegit o no se n'han vist les pel·lícules, penso que, si s'ajusten expectatives, t'ho pots passar molt bé veient-la amb unes crispetes.
I seguim amb una altra proposta a les plataformes. My mother and father were both proud members of the Irish Republic. No digues nada, una de les sèries de l'any, i quins en parles al col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Toni García Ramon.
Ha arribat d'una forma absolutament discreta, tot i que, sense cap dubte, una de les millors sèries de l'any. S'acaba d'estrenar a Disney Plus, No digues nada, adaptació del llibre del mateix títol, escrit per Patrick Radin Keefe i publicat el 2018, que explica la història de l'Ira al llarg de 4 dècades i a través de la història de dues amigues. Una autèntica obra mestra.
I ara parlem de teatre. Man mano, el tempo scorre. És el teatre Maldà, la Paula Carreras ja l'ha vist i ens diu per què no ens la podem perdre.
No m'havia parat mai a pensar que la cuina també té un punt performàtic o fins i tot coreogràfic. I precisament aquest no haver-se parat mai a és un dels elements que combat Man mano, el tempo scorre. Elaine Grayling ens convida a reflexionar sobre la importància del ritual social, de dedicar un temps a les coses i de saber gaudir-les. I ho fa tot a través de la recepta de gnocchis de la seva nona napolitana, que fa amb ajuda d'alguns dels assistents i que després es poden tastar. L'espectacle i els gnocchis són boníssims.
I acabem com cada dilluns amb la recomanació literària de l'Anna Guitart. Avui toca Mercè i Joan, de l'Eva Comas Arnal, l'últim premi Proa que ha sortit fa només 5 dies.
L'Eva Comas Arnal és valenta, ha convertit la Rodoreda en un personatge de novel·la i s'ha atrevit a fer-la parlar. El resultat és bo perquè no ha intentat imitar-la, sinó que utilitza un estil propi per explicar-nos una de les històries d'amor més sonades de les lletres catalanes. Comença quan Rodoreda i Obiols es troben a l'exili l'any 39 i de seguida es veu que la relació serà complicada perquè hi ha una tercera en discòrdia, la dona d'Obiols, Montserrat Trabal.
Abacus sempre amb la cultura i la diversió. Per això, aprofita el Black Friday amb el 25% de descompte en totes les joguines i manualitats. No ho dubtis, avança les compres de Nadal. A partir del 18 de novembre al web i del 25 de novembre a totes les nostres botigues. Només a Abacus.
I en esport, Robert Prat cedeix una tanca al camp de l'Europa mentre jugava a l'Europa a Sant Andreu i el partit s'ha suspès per falta de seguretat.
És una tanca del municipal Nou Sardenya. Va caure en la graderia en què hi havia 800 seguidors del Sant Andreu, el derbi entre els dos equips de segona ref. El Sant Andreu va marcar el 2-5 al minut 50 i la grada va cedir. Héctor Ibar és el president de l'Europa. Són declaracions a BTV.
Pues, el camp, que és un camp municipal, pues, és una instal·lació pues, antiga que nosaltres intentem amb els nostres recursos fer el manteniment possible.
El porter del Sant Andreu, Nil Torraguitar, diu que des de l'Europa ja sabien que la graderia estava en mal estat.
Delegat i diversos membres de l'Europa ja eren conscients que aquesta valla per ells no acabava d'estar del tot segura, però bueno, per part de l'Ajuntament deien que sí i per lo que s'ha vist és que no estava en condicions.
Al cap hi havia un ple absolut en una instal·lació que va quedar petita.
L'expectació que ha generat aquest derbi els últims anys ha crescut molt i aquest tipus d'instal·lacions estan envellides. La Vanguardia assegura que avui mateix tècnics de l'Ajuntament faran un informe de la instal·lació. Al final del partit també hi va haver càrregues policials a la rodalia del camp que va recollir BTV.
Puta Sant Andreu! Puta Sant Andreu!
Es van tombar contenidors i va haver llançament d'ampolles de vidre als Mossos d'Esquadra.
I protagonisme aquest cap de setmana per un pilot de motos.
El millor, és el millor, Martín és el millor, Martín creu a la línia de metes, campió del món, Jorge Martín, campió del món de motos.
62.000 espectadors van veure en directe aquest gran premi solidari disputat a Montmeló. Martín va acabar tercer i en va tenir prou per ser campió, tot i que Bagnaia va guanyar la cursa.
Esto es muy difícil de gestionar, llegamos a la élite muy jóvenes y es como una caja de bombas, puede explotar por cualquier lado. Así que tener esa cabeza, gracias a la educación que me han dado mis padres, pues he podido saber dónde trabajar y poder llegar aquí.
I ara el comentari de Sònia Gelmà.
Bon dia, Ricard. Hi ha qui diu que la superioritat del Barça és un problema per la Lliga F. Tant de bo fos així, perquè això té una solució a mig termini. El Madrid no ha trobat encara la fórmula, però tard o d'hora es cursarà distàncies i tard o d'hora tindrem clàssics més igualats. El que no té solució és la desídia, la deixadesa en el producte. Els que manen en tenen prou amb cobrir l'expedient i si la Reial Societat, per exemple, opta per obrir el Real Arena pel derbi basc, això que tenim. Mentrestant, el partit de l'any es va viure en un camp que no té graderia darrere les porteries, perquè el Bernabéu ni es planteja. A Anglaterra s'ha aprofitat la jornada de manera global per obrir tots els estadis principals i atreure més aficionats, perquè l'aposta allà és global, mentre que la d'aquí es limita a un equip, el Barça.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Si tienes más de 60 o eres una persona de riesgo, vacúnate de gripe, COVID-19 y neumococo. Vacuna a los niños de entre 6 meses y 4 años de gripe y no olvides vacunarte si eres profesional sanitario. El mejor plan para este invierno, vacúnate. Asociación Española de Vacunología.
¿Te has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui reviurem els millors moments de la temporada. Vosaltres mateixos, amb Andreu Buenafuente, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8:42, que diuen els altres? Maiol Roger, Joel Díaz, Gerard Jubany. Hola!
Altres volen dir moltes coses a la seva portada i de vegades costa lligar uns temes amb els altres. Aquest matí en Carlos Herrera a la COPE ha parlat de la guerra política provocada per la Dana i després ha volgut seguir amb la carpeta Begoña Gómez i tot plegat ho ha lligat així.
A las puertas de la Dana, pero si no le daban autorización no podía hacer nada. Y para ahogamientos el de Begoña Gómez.
¡Hala!
¡Hala! ¿Qué pasa? Parlant d'ofegaments, el de Xavi Campos, cap d'esports d'aquesta casa i presentador del Club de la Mitjanit, ahir a la nit parlava amb el tècnic del programa, en Raúl Orgales, perico però bona persona, que com cada diumenge li presentava una cançó, i la cosa va anar així. Sorry, els teus
gestos, mami. I cada diumenge aquí al Club de la Mitjanit el Raúl Orgales ens descobreix una cançó.
Molt bé.
I avui segurament ha tocat la pitjor de totes les seves seleccions, Raúl.
Per què?
No m'agrada gens.
No, no t'agrada gens. A mi m'agrada, saps per què m'agrada?
Pel
missatge que es llança i d'on pertany aquesta cançó.
A veure,
aquesta cançó
digues.
Pertany al disc de la Marató. Bravo!
És una bona causa. No és una versió, que ens trobem versions molt xules al disc de la Marató. Sí, ara!
passa res, a veure, un disc de tantes cançons, alguna pot fallar, eh? No passa
no,
res.
No. Són totes boníssimes.
Impressioses. Sí. Ja me l'escoltaré bé, doncs.
I encara tenim un altre ofegament en directe, el del nostre amic Federico J. Lowe, que aquest matí s'ha quedat com encallat per culpa del canvi climàtic.
Y dice Juanma Moreno, el otro día le echó tantas flores a Soraya que un poco más y la anega. Y ahora se nos hace el clima del Climbo, del Climbo. O sea, el cambio del clima climático.
Clar que és millor que s'ofegui en Fejilo, perquè quan agafa aire, l'home...
Yolanda Díaz es como un mono con una gilet. O sea, es un peligro. Pum, una piraña en un bidé. Elijan ustedes cosa peligrosa. O sea, un tiburón en una pecera, lo que se les ocurra. Pero algo peligrosísimo. ¿Por qué? Es tonta hasta almorzar y después todo el día y no para. No para, porque con tal de salir en la tele, hay dos procesos que ha puesto en marcha esta loca, porque está loca, no sabe lo que hace. La prueba es que cuando lo explica es contradictoria.
Carai. I què més diuen els altres, Mayol?
Doncs els altres parlen de la compareixença de Carlos Mazón.
Nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón.
Hauria de tornar a Eurovisió, eh? Gairebé dues hores que es poden resumir en 6 segons i mig.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Mentrestant hem conegut més detalls d'aquella tarda al Secopi mentre ell fotia un dinerot, el que ens ha relatat l'alcalde de Cullera i després ens ho explicarà al matí de Catalunya Ràdio.
Mira, dígame, president. Me dice, hombre, Jordi, nada, es que ha salido tu nombre y digo, pues voy a llamar a Jordi.
Tot lògic enmig d'una catàstrofe natural i atenció perquè Jordi Mayor, gran nom, per cert, per ser un alcalde, ha descrit la trucada així.
Entiendo que una conversación más propia de café, copa y puro...
Què vol dir café, copa y puro? Especialment m'interessa el tema de la copa, perquè veient la trucada, un s'imagina arribant a Amazon, arribant a la reunió del C-Copi així.
Viva España, viva el rey, viva l'orden y la ley.
Acostant-se al guàrdia civil, que està allà assegut i dient-li això...
La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela.
I el primer que li diu, hombre, Carlos, ¿cómo pasa así?
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Bé, si presumptament va arribar al C-Copi així, no és d'estranyar que hagi decidit posar la crisi en mans d'una persona que es diu Camarero. Serà la nova portaveu del govern, la vicepresidenta Susana Camarero, així que m'imagino les rodes de premsa del govern al crit de Camarero!
¿Qué?
Camarero!
¿Qué?
Una de Mercadona!
Una de què?
Mercadona no es un supermercado cualquiera, abrirá aunque caiga una dana allá afuera. ¡Camarero!
¿Qué?
¡Camarero!
¿Qué?
Una de enviamos el mensaje de alerta dos horas más tarde.
¿Una de qué?
Ay. Ay.
¿Qué, no te agrada? Torna. ¿Qué hubiera sido? Si antes sonara el pitido.
No.
Camarero!
¿Qué?
Camarero!
¿Qué?
Una de Moisés Francisco Camps.
¿Una de què?
Moisés Francisco Camps, i governar molts anys,
Farem això.
Bueno, no ho he quadrat bé amb la música, però està encantat.
Bueno,
això és història de la ràdio.
Fes-ho bé.
Bravo.
Gràcies.
No, el proper dia, fes-ho bé, no posis el karaoke i et quedarà potser una mica millor, perquè has hagut d'esperar la cançó.
És veritat.
Escolta'm, però aquí també puntua la...
Vols que segueixi cantant?
La voluntat, l'atreviment, tot això també té puntuació.
Gràcies.
4,5.
Gràcies. Estic més vermell que l'alerta de la EMET a les 8 del matí.
Què més diuen les xarxes, Joel? Vinga.
Doncs mira, Ricara, Twitter...
supera això.
Supera.
L'estrella, vinga.
Estic de dol, Ricard, perquè estem a Twitter trobant molt a faltar La Vanguardia, però bé, estem mirant de fer el cor fort entre tots.
Jo trobo molt a faltar aquelles notícies de les patates i s'han de bullir 5 minuts o 15.
Què farem sense La Vanguardia a Twitter? Bueno, doncs mirar de tirar endavant una mica com podem. Avui, per exemple, al meu timeline n'hi ha aparegut el tema de l'habitatge. És un acte de l'estiu passat del Congrés Una Nova Etapa per Barcelona, organitzat per l'Ajuntament de Collboni. En aquest acte es tracta el problema de l'habitatge, d'acord? I en algun moment donat pren la paraula una portaveu del sindicat de llogateres que va anar allà, bàsicament, a rebentar-lo. Ataca aquesta noia a Joan Clos, Estava present a l'acte, com a una cosa de la patronal, de l'habitatge que està, i la cosa es posa calenta, calenta.
Esteu perseguint políticament els sindicats d'habitatge mentre alhora esteu absolutament impunes a les empreses de desocupació. Sí, també vostè, senyor Clos, que vostè porta representant durant un bon temps a la personal immobiliària, o sigui que tremenda hipocresia
no
està avui defensant això.
No és veritat.
I ara el que ens toca, és construir la repressió de la classe treballadora
no
i sense vosaltres. I simplement recordar que el PSC no us esperem a la manifestació d'aquest 23 de novembre a Barcelona.
I tu?
Calla ja, calla ja.
En Clos, això hauria de controlar una mica, bueno, no?
Escolta, a vegades et llancen diatribes i tu reacciones com reacciones.
Ell volia donar el tema per Clos.
En fi.
Bueno, Maiol.
Mira, tu...
Has d'anar a fer dues voltes
no
a la...
No puc fer res avui, o què?
També m'ha aparegut... Va, que perdo el fil, hòstia. També m'ha aparegut al timeline el problema social de l'educació. Gràcies a un tuit dels amics de l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, avui podem saber que fa 30 anys, el 1994, més o menys teníem els mateixos problemes. Al Persones Humanes, l'artista, abans conegut com Mikimoto, abordava el tema dels mestres i el fenomen del burnout.
1.500 mestres presenten un quadre anomenat de burnout, que vol dir cremats. Aquestes són les xifres. I just aquest matí hem visitat un col·legi, hem baixat de la trinxera per saber quina és la situació, i això és el que hem vist. Ratllades per tot arreu, fins i tot rodes punxades. Els lavabos també recullen frases intimidatòries contra els mestres. Suspèn la teva mare, sabem on vius. Tota la vida recordaràs el meu 475. Màgia negra contra el tutor. Salva balenes, extermina profes.
En fi, un altre problema social greu és la droga. I justament m'ha aparegut a Instagram un tall que posa de manifest que el problema de la droga comença més aviat del que ens pensem, a la infància. I és que no en va molts metges que es refereixen al sucre com la cocaïna dels nens. Escoltem aquesta entrevista a la participant espanyola d'Eurovisión Junior.
¿Qué es lo que vas a hacer esta noche que tienes tantísimas ganas que no lo ha contado?
Sí, que durante esta semana, claro, para cuidar mi voz no podía tomar cosas frías, entonces esta noche va a ser fiesta de helado para... porque es como que cada vez que pruebo el helado lo pruebo con más sabor y todo y esta noche ahí, a celebrarlo.
Claro que sí, pues muchísimas felicidades.
Mare meva, és un problema social greu el tema del sucre i acabem amb un problema social que afecta aproximadament la meitat de la societat catalana, la meitat independentista, concretament, que a vegades es pregunta què passa, no? Què ho fa que sigui tan difícil la independència? Què estan fent malament, es pregunten? Doncs bé, aquí una anècdota del cuiner Arnau París, el programa Versió RAC1, que jo crec que ho explica tot perfectament.
Tu eres comercial d'aixetes, si no m'equivoco.
Exacte. I clar, jo anava per les Espanyes, deien, català, no te voy a comprar.
Oh!
No tothom. Alguns clients, hem de dir, eh? I em vaig agafar, fem un calendari de la Guàrdia Civil, l'escut, la bandera espanyola, me li fotre la cartera. Llavors em deien, català, un momento, que le dejo una tarjeta por si tiene alguna duda, i obria hàbilment la cartera i pam, queia el calendari. Feien, però tu no és català? Deia, sí, però de los normales.
Això és el pujolisme, definit en 20 segons.
Si estàs dient Arnau París...
Pujolista.
Pujolista.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Barcelona espera.
És hora del temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què diuen els mapes del temps?
Doncs diuen que s'ha de mantenir la boira en zones de la Catalunya central, ponent els núvols baixos a l'àrea de la Costa Brava. No es descarta alguna roina, alguna petita precipitació entre el Baix Empordà, fins i tot arribant al Maresme, poca cosa, i els núvols més prims, però també presents, cap a les terres de l'Ebre, terç sud de Catalunya. I la temperatura? Doncs té tendència a recular avui 2 o 3 graus. La fresca es notarà bastant més.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell?
Bon dia. Restablerta la circulació de trens entre les estacions de Cunit i Sant Vicenç de Calders que afectaven l'R2 Sud, l'R13, l'R15, l'R16 i l'R17. Els trens circulen amb 30 minuts de demora de mitjana en sentit nord, però Renfe informa que progressivament es recuperaran les freqüències i hores de pas. També destaquem que al nord del país va tard el tren de la RG1, que arribarà a Sants a les 9 i 4 minuts i no a les 8 i 49 com tocava.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana.
Bé, doncs destaquem uns 3 quilòmetres de cua compacta a la 2 a Golmés, sentit cap a Barcelona. Aquí hi ha un camió volcat que ocupa un carril de 2. B23 de Molins de Rei a Sant Joan d'Espí, Esplugues Diagonal. El cinturó de litoral ara aturat de Cornellà a Sant Joan d'Espí per un vehicle avariat direcció cap a Lleida, entrada pel Nus de la Trinitat. I la ronda de dalt de Roquetes a l'Hospitalet sentit Llobregat i de l'Hospitalet a Sarrià sentit Besòs.
D'aquí a 2 minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb David Madí, Sara González, Pau Llong i Paco Maruenda. Això aquest dilluns, 18 de novembre, en què parlarem? Si hi hauria hagut o no una nova convergència democràtica ara mateix en la plana política.
Si voleu parlar malament d'en Pujol, feu. El que no podem fer és l'eina política que havia portat endavant moltes coses, que era convergència, dissoldre-la.
Això deia el mateix Pujol en les últimes hores, i avui ens preguntarem per què Pujol, Mas o Trias surten ara a dir que va ser un error dissoldre el partit. Què ha canviat perquè la marca Convergència hagi passat a ser rebutjada, a ser tan reivindicada? És només el pas del temps o hi té a veure també que cap dels partits posteriors hagi aconseguit l'hegemonia del centre-dreta catalanista? Convergència seguiria avui guanyant les eleccions al Parlament, tal com ho ha fet 10 vegades quan es va presentar entre el 1980 i el 2015, o el nom no fa la cosa? I què ha castigat més l'electorat convergent de tota la vida? La corrupció o la deriva independentista i la unilateralitat? Quin és el partit que ara representa més l'espai electoral convergent? És el que busca Salvador Illa quan convida Jordi Pujol a Palau? O ha tornat junts també el peix al cove a Madrid per recuperar els convergents? D'aquí a pocs minuts ho comentem tot plegat amb David Madí, Sara González, Pau Llong i Paco Maruenda.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avança't al Black Friday perquè arriben els Black Days als concessionaris BYD, perquè només del 14 al 25 de novembre disfruta de 8.900 euros de descompte i emporta't 200 euros en recàrregues a les estacions Thunder. I a més, podràs beneficiar-te de fins a 7.000 euros de descompte amb el pla Moves 3. Valid a Península i Balears. Consulta'n les condicions a byd.com.
Vine a Aquadis Dream BYD a Barcelona, Girona i Reus o entra a aquadisdream.es.
Pluto!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl plàtans de Canàries per 1,29 al quilo, t'estalvies un 35%. I 6 búrgars de pollastre per 2,79, t'estalvies un 26%.
Lidl, marca la diferència.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, el director de La Razón, Paco Maruenda, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i l'economista Pau Llong.
I de què hem parlat fins ara, fora la tertúlia?
Per començar, la Sara ha arribat bufant, pobra, la deixem respirar una mica, que ha arribat corrent perquè s'ha trobat amb un embús de trànsit. S'ha creat una expectativa important, perquè tot i que estaven aquí fora, ningú ha sentit cantar el Mayol. Se'ls ha promès que es podrà recuperar...
Jo crec que el Pau no cal que ho recuperi, eh?
Es podrà recuperar...
No. Si vol mantenir la dignitat, el Mayol... Pel més que ho deixem passar.
Exacte. I hi ha ganes de parlar d'aquest 50è aniversari de la Fundació de Convergència. Quins van ser els motius de la dissolució i si va ser o no va ser un error?
Doncs ara en parlarem en tertúlia amb David Madí, amb Paco Baruenda, amb Sara González i Pau Llong. Però abans, ha sigut un cap de setmana més que tràgic a les carreteres. Hi ha hagut 8 morts en 6 accidents de trànsit, en el que ha estat un dels pitjors caps de setmana de les carreteres, per entendre encara més aquesta brutalitat de la dada. En tot el que portàvem de novembre, és a dir, 15 dies aproximadament, no hi ha hagut cap mort a la xarxa interurbana del país, fins aquest cap de setmana. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies a vostè.
Què és el que ha passat? Quina explicació hi troben?
Abans de res, doncs, donar el condol a les víctimes i a les famílies i posar a disposició de les famílies els nostres serveis d'atenció a les víctimes, això perquè, primer de tot. Segon, després d'un període de contenció de la mobilitat, nosaltres, és l'anàlisi que fem, aquests 15 dies, per les circumstàncies meteorològiques que hi han hagut, s'ha contingut la mobilitat moltíssim. I no només en les zones que hi ha hagut restricció de mobilitat, sinó en el conjunt del país s'ha anat contenint la mobilitat. Això ho hem pogut comprovar. Per tant, després d'una contenció de mobilitat, ve una pulsió de mobilitat. La mobilitat no és la causa de la sinistralitat, però són dues variables que es correlacionen. I, per tant, l'única explicació que trobem és aquesta pulsió de mobilitat que ha fet, doncs, que hi hagi hagut aquesta també diversitat de sinistralitat, perquè no hi ha un patró clar en cada accident, perdó, no hi ha un patró comú en cada accident de trànsit que hem tingut aquest cap de setmana. Que han set 5 víctimes interurbanes i 3 d'urbanes que tenen també unes característiques diferents.
Per tant, és aquesta contenció, és a dir, el mal temps segurament que ha fet aquests últims caps de setmana ha fet que molta gent no hagi pogut sortir i que aquest cap de setmana la gent s'hagi animat més a agafar el cotxe.
No és una causa-efecte, repeteixo, és una correlació. Quan una variable augmenta, l'altra sol augmentar. Però no tenim una causa comuna en tots els accidents. Per tant, sí, podria